Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a arrencar aquesta caravana i obrir-li les portes ni més ni menys que Andrea Vilallonga, Núria.
Segurament amb més d'una de les persones que ens estan escoltant ara mateix, el nom d'Andrea Vilallonga li és familiar per la seva aparició al concurs musical Operación Triunfo, on durant 3 edicions va ser professora de protocol i imatge. Tot i això, la nostra convidada d'avui destaca per moltes altres coses. Considerada com una gran experta en comunicació i positivitat, també és autora de 2 llibres, conductora de diverses ponències i creadora del mètode Mira-te, un mètode sobre comunicació i actitud que ens convida a practicar amb el seu activisme positiu, el fet de veure la realitat des d'una altra perspectiva, decidint actuar per provocar el canvi en lloc d'esperar-lo. Per si no n'hi hagués prou, aquest 2023, Andrea Vilallonga ens ha sorprès a tots amb l'anunci de La Fórmula, un show en format stand-up comedy que la portarà del 7 al 14 de febrer al Teatre Condal de Barcelona i que avui ens ve presentant directe a la caravana de Ràdio Estel.
Andrea Vilallonga, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, m'he cansat de sentir-te, eh? Sembla quantes
no
coses.
Pares, no pares.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta.
Amb Joan Manuel Serrat, que ens cantava Hoy puede ser un gran día. Cada dia pot ser un gran dia?
Sí, no que et passin coses bones, però que tu t'ho prenguis com un gran dia, sí.
Sí?
Sí.
Avui és un gran dia per Andrea Vilallonga?
Avui és un gran dia per Andrea Vilallonga,
claro,
sí,
Ràdio Estel.
Exacte, us he vingut a veure, feia temps que no us veia vosaltres i estic molt, molt contenta d'estar aquí. Sempre hi ha alguna raó perquè hi hagi una cosa positiva en el dia. Sempre hi ha una cosa. Però sempre ens esperem coses grans.
Jo et vull fer una pregunta ja per començar directe i res, eh?
Ara.
És veritat que tu obres les xarxes socials o obres la televisió i ara el concepte ser positiu, Mr. Wonderful, està com de moda, no? Ser positiu, veure el got mig ple, però ser positiu no és fàcil, no?
És que ser positiu no és això.
Ah, mira, mira.
Clar, bona aquesta. No,
clar, hem de començar primer amb la definició.
Ara.
Això que expliques tu té més a veure amb l'optimisme. L'optimisme és una manera de veure la vida on t'esperes que tot acabi de la millor manera possible. Però això no és realista.
Clar.
Això no és veritat. A vegades les coses no acaben bé. La positivitat, mira, la diferència és... Una persona negativa veu el got mig buit... Una persona optimista veu el got mig ple. Una persona positiva no el veu. L'agafa, se'l veu, el tira, li posa cervesa, no sé, hace algo. El que fa és...
Però clar, si m'ho dius així, Andrea,
sí.
Ara jugarem això de...
Sí, sí,
de...
sí.
De
les...
De debate.
De debate, i a més que me l'ho he inventat tot.
Però o sigui... si m'ho dius així, jo et podria dir, m'estàs explicant que una persona positivista té una mica de tansamanfotisme.
No, té una mica de decisió de què faig amb el que em passa.
Val.
És a dir, el negatiu seria una miqueta... No, justament, el negatiu seria una miqueta... Em passa això, no tinc cap responsabilitat, no puc fer res.
Val.
És en plan, l'universo se ha confabulado perquè tot me vaya mal. L'optimista és, no faig res perquè l'univers s'ha confabulat, perquè tot em vagi bé, que és el Mr. Wonderful, és... Jo, aquestes frases, no? Que jo crec que són molt útils en algun moment,
Pablo
però...
Pablo Coelho, una mica.
Una miqueta és, si no ha passat és per alguna cosa. Home, potser no has fet res perquè et passi.
Correcte.
Llavors la positivitat és, hòstia, m'agradaria que em passés això, la meva vida de moment és això, quin és el pla, a poc, que jo puc fer perquè em passin aquestes coses o d'altres? O d'altres. Esto seria el què.
Per tant, la positivitat es pot aprendre?
La positivitat, sobretot, s'ha de treballar. Per això no ens agrada. Sí, això de currar-te la positivitat, això de currar-te el m'aixeco a les 6 del dematí, quin rotllo, però és un ric perquè no m'he mort...
Sí.
No ho pensem? Pues això és un acte de positivitat.
Però bueno. Llavors com es treballa? Perquè no deu
pues
ser fàcil.
Pensar primer la consciència. Mira quina sort, un altre dia en el paraíso. ¿Vale? Això per començar. I després petites coses, que hi ha moltes petites coses. De fet, en el show explico tots els meus consells, que són molt bàsics, són del dia a dia, però que no fem perquè justament, no? La rutina, el anar amb el com es diu això? El motor encendido, no? Bueno, és igual, la monotonia, la rutina, no em sortia. Això no et dones compte de que tu no pares a fer les petites coses que estan bé. Per exemple, parar i disfrutar d'estar ara aquí, amb vosaltres. Segur que estem els tres aquí pensant, vale, després aquí, després no sé quan, aquesta tarda em fa jo, no sé si he fet la compra, i no estem aquí. Sí, la consciència d'estar aquí els tres i de disfrutar, això ja és una cosa...
Pots creure que l'únic que m'ho dona, això, és estar en un estudi de ràdio?
Bueno,
que és com el meu espai aïllat del món?
Perquè això és un dels consells, és el teu flow. El flow...
Ui, explica'm això. M'interessa.
Quietos.
Home.
El flow és una tècnica també, per ser positiu, que és trobar una activitat que t'agradi o no, perquè això és independent, que et faci perdre la noció del temps i que et desconnecti d'aquelles emocions que tu no vols.
Clar, i si això és la teva feina, ja ni te cuento, no?
Canya d'Espanya.
A tu et passa una mica això, també?
A mi em passa molt.
Clar.
Però em passa també a vegades que, bueno, hi ha coses de la feina que no ens agraden, o coses... I llavors jo tinc un altre flow, per exemple, un flow que jo tinc quan necessito desconnectar molt ràpid, no sé, una angoixa, una mala notícia, una cosa així, agafo el mòbil, atenció, eh? Obro el TikTok i miro TikToks de neteja d'alfombres.
M'encanta.
I em deixa relaxada. De 30 segons veus allà com... Uxum, ho netegen tot i és com un ASMR de la meva... de mi alma. I, hòstia, em quedo superguai i dic, bueno, pues a posar altra cosa. Però això s'ha de tenir... Però la qüestió és...
No,
hem de trobar...
És
trobar-ho i dir, vale, aquest, no? La consciència, aquest. I llavors, quan estàs malament, vull parar. Hi ha gent que fa esport. Vull dir, hi ha molts flows.
És que jo estic pensant encara en el meu flow.
Sí.
Que el tens. Sí, i també amb el TikTok.
Quin és?
Vídeos de nens petits.
Ah, mira.
Sí, també. Em provoca molta tendresa i alhora doncs em relaxa.
No en tens, no, de nens?
No, encara no.
Ja. Quan tinguis nens, canviaràs...
Canviaré el meu flow, eh?
Canviaràs el teu flow i aniràs a mirar els TikToks de cabres. Saps les cabres que li
posen... Jo estic amb els gatets, ara.
Ah, veus?
Veus?
Però les cabres són molt divertides, però els hi fan sustos i es queden així com medio muertes. És boníssim.
Pot ser que hi hagi en alguna persona excés de positivitat?
No crec. És que jo, mira, així com crec que a vegades l'excés de negativisme o pessimisme o realisme o optimisme, que són per mi les quatre, estats emocionals que tu neixes amb ells, com la positivitat és una cosa que es pot aprendre...
Perdó, tu neixes amb negativitat?
Tu pots néixer amb una herència de negativitat o de pessimisme. Sí, hi ha persones que tenen una tendència natural a ser negatius, o pessimistes, o realistes, o optimistes.
Uh-huh.
Vale? Això és ahir. Ni és millor ni pitjor, és el que hi ha. La positivitat no és un estat emocional, és una pràctica. Per això, no sé si hi ha excés de positivitat. Jo crec que l'excés No ho veig com una cosa dolenta, potser sí, eh? No.
Com podem gestionar els moments baixos amb aquesta positivitat?
Amb això, amb petites coses, amb petites pràctiques en el dia a dia que et poden ajudar a també a minimitzar les coses que et passen, que a vegades no són tan greus. A vegades ens quedem encallats en la rueda de hàmster amb coses que després de dormir o el dia següent dius i per què vaig estar tota angoixada amb aquesta tonteria? Uh-huh. Vull dir, relativitzar una miqueta amb la pràctica del... És una miqueta com si tu practiques l'esport, no, la gent que fa esport, que jo no, però la gent que fa esport diu que se sent millor amb el seu cos, no?
Uh-huh.
Sí.
Jo no,
en teoria el fan per això.
Se suposa.
Entenc.
Jo ho he intentat, a mi no em funciona.
Torno a dir, entenc.
Entenc. O sigui, som del mateix equip, no?
Sí, i tant.
Vale, exacte. Diuen que això. Llavors, la meva idea és, i per què no fem una pràctica de la positivitat per sentir-nos millor o per trobar moments de felicitat?
M'agrada molt això, eh?
Clar, i una mica la fórmula va d'això.
Enganxa.
Ai, me n'alegro.
Aquest matí... Hem gravat una entrevista que s'emetrà el divendres. És l'entrevista al bar que fem cada setmana en aquest programa i ho hem fet amb Cris Puig, l'expresentadora del Preguntes Freqüents, del Fax, de TV3.
Sí.
I n'hem parlat molt, ja ho sentiran això els oients el divendres, n'hem parlat molt sobre les xarxes socials, sobre el que li va implicar amb ella les xarxes socials, sobre l'exposició pública. Es pot ser positiu amb una exposició pública que et pot resultar vulnerable per tu mateixa? Tu també ets una figura pública.
Sí, jo he passat malament. Això crec que ho havíem parlat. Sí. De fet, jo quan vaig estar a Operación Triunfo, aquesta exposició pública, en un moment donat, és molt difícil d'ajustar-te perquè tothom opina i tothom et diu què fas bé i què fas malament.
Uh-huh.
Llavors, es pot ser positiu sempre i quan un altre cop ens posem en el mental, no?, o en la pràctica de ser-ho. És a dir, hi ha una cosa que es diu el traje de trucha... Però el flow, la trutxa i tot, com? Aquí un
nou vocabulari.
Traje de trutxa, va.
És el vestit de truita. El vestit de truita és un vestit que és 100% de teixit, me la pela.
Veus com hi ha una mica de tant samanfotisme?
No, perquè no és més igual del que és, no m'ho prenc personal.
Oh.
Exacte.
I què difícil.
I què difícil, però això és un exercici molt important.
Sí.
Perquè a vegades, és a dir, és
ja poden separar... dir 10 coses bones i una dolenta. Ja
està, et quedes amb la dolenta.
Quedes amb la dolenta.
Et quedes amb la dolenta. Llavors és una miqueta al separar, no? Entendre què és el que m'aporta i m'ho quedo, i què és el que no m'aporta i ho trec. No és gens fàcil, perquè el nostre ego sempre està en voler agradar a tothom, però després hi ha una cosa que jo he fet amb les xarxes socials: comentari negatiu, borrar. Bloquear, borrar, bloquear, borrar. Escolta, això em dona un... O sigui, ni me'ls llegeixo, perquè he decidit que no m'interessa. O sigui, no és que no accepti les crítiques. És que depèn de com comença la crítica i no és una crítica.
I això ho tenim confós, eh?
Clar. És a dir, i no podem acceptar la crítica de tothom. Però jo puc acceptar la crítica d'una persona a qui jo considero que la seva opinió pot aportar alguna cosa a la meva imatge, a la meva carrera, etc. Però la crítica de user 453348 que té 2 seguidors, me la pela lo más grande. Llavors, trutxa.
Abans ens ho explicaves, Núria, que la trajectòria de l'Andrea és extensíssima.
Sí. Jo abans, tenia...
Això vol dir que sóc molt gran, eh?
Jo això vol dir que has fet moltes coses.
Ah, em surto totalment de guió, però me'n recordo, si puc explicar una coseta, que l'Andrea va fer una masterclass quan jo estava fent un màster, i ens vas parlar molt de la presència. És a dir, tu pots detectar si una persona en només mirar-la és positiva o negativa? Perquè me'n recordo que ens vas parlar de la posada en escena, no?, d'una persona a l'hora de comunicar. Com funciona tot plegat?
No, la positivitat no es veu per fora. El que es veu per fora és l'alegria, el somriure, l'entusiasme, però a vegades això són eines que podem utilitzar per semblar estar més feliços, però que tu a dins potser no hi ets, una miqueta això. Però el que jo us vaig ensenyar és més una qüestió d'imatge personal, però no entra la positivitat. És què transmetem als altres, quina és la primera impressió que transmetem i com utilitzar-la al meu favor. Això sí que seria la part positiva. És a dir, acceptar. No? Hi ha una cosa que no ens agrada, que sembla que estiguin jutjant, però no és veritat. Si a tu tota la vida t'han dit, el primer cop que et vas conèixer em va semblar borde...
Ui, a mi m'ho diuen cada dia, Andrea.
És que és molt possible que ho semblis borde.
Sí, sí.
És que és una realitat.
Arriba un punt que ho has d'acceptar, no? Potser, no, perquè és la teva manera de ser.
Bueno, no, és que és el teu físic i és culpa dels teus pares. Te'n recordes que això ja els ho vaig dir?
Sí,
vale, sí, me'n recordo. Els pares sempre. Però vull dir que si tu tens una cara que tens cara de mala hòstia, o sigui, saps?
Sí,
o sigui, tens...
sí.
I això hi ha una tècnica que es diu la iconologia de la imatge, que seria una altra de més d'esto, que t'ajuda a identificar. Si tu tens aquest tipus de cara, la gent quan et vegi, immediatament, no és que t'estiguin jutjant cognitivament, és que el nostre, cervell reptilià capta l'emoció i diu, ui, peligro. I llavors diu, ostres, quan et vaig conèixer em va semblar borde, o sèrio.
Això passa, eh?
Bueno, és que és
I després canvia absolutament tota la percepció.
Sí, però és que té a veure amb el nostre físic, amb com ens han fet.
O sigui, gràcies perquè diu la Núria sí.
Sí, perquè sí, que ja li vas fer l'anàlisi. Sí, la Núria sap perquè sembla borde.
No, exacte, li passa una mica amb ella, això.
Ja, sí, i a més té, lamentablement, a més d'això, de lo que li han dels seus pares, és que a més és guapa i jove. Guapa, jove, dona, que sembla borde, muerte.
Sí, sí.
Vull dir,
està mal que ho digui jo.
No, però això li passava a l'Operació Interior, li passava a l'Anna Guerra i li passava a la Nia. Vull dir, són dones molt potents físicament i llavors això tira cap enrere. I això té a veure molt amb el juicio cognitivo, si m'acabes en català, del patriarcat. Però no entrarem ahí.
Si vols entrar, entrem-hi, eh?
No, hablemos de positivitat. Ah.
El què? Patriarcat?
Ah, veus? Ja està. No, ja està, eh?
No, no, és que és un que tema que... Ja... Jo crec que se n'ha de parlar molt.
Sí, se n'ha de parlar molt. Jo en parlo, durant l'espectacle, també.
El patriarcat limita el nostre positivisme com a societat?
Sí, clar que sí, perquè ens fa creure que la positivitat o la felicitat són unes certes coses i l'altra no. Com la felicitat és tenir un cos 10, no? Sobretot parlo ja a través de les dones. Uh-huh. O tenir una imatge tal. I llavors, quan no ho tens, sents que no pots ser ni tan positiva perquè no encaixes. Llavors, una de les coses positives de les xarxes socials, que sempre dic, és que les xarxes socials ens han permès també parlar del body positive, parlar de la comunitat LGBTQ+, exacte. O sigui, tenim un munt de gent que està donant visibilitat a malalties mentals, a coses que s'estan normalitzant, i això és molt guai.
Deia que abans ens ho deia la Núria, que la teva trajectòria és extensa, comunicadora, experta en pensament positiu, conferenciant, autora de llibres... Entenc que totes aquestes tasques juntes tenen el mateix objectiu, que és comunicar, no? La teva passió és comunicar.
La meva passió és comunicar. I comunicar alineat amb el que som i el que volem.
Perquè... En relació al que et preguntava la Núria abans,
Sí.
Com i quan d'important és la nostra presència a l'hora de comunicar. Perquè a l'hora que, si algú passa ara per Ràdio Estel, estic aquí amb una patxorra.
Bueno, però per això et deia, depèn del que vols. O sigui, per mi el que és molt, molt important, perquè quan parles de comunicació, la gent de seguida se'n va als estereotips. Una persona que comunica bé, en presència, és una persona amb una postura corporal, amb un no sé què, amb un traje, amb un... Perdoneu, acabo de veure aquí...
Perdona, que us coneixeu?
Home, clar.
David Balaguer.
Entra
a l'estudi, vine a l'estudi. No, ho farem aquí, ja veuràs tu.
Vinga.
Aquest programa és així, eh?
Veus?
Per això es diu La Caravana.
Què t'ha passat de positiu avui?
Hola!
Ja està. Mira, sembla la casa Blavina, això.
Sí. Sembla que hagi arribat a casa, eh?
Benvinguts a un capítol de les Tresines. No. Tot bé, Balaguer?
No sabia que estaves aquí.
Igualment. Que guapa que està, eh?
Moltes gràcies.
La Núria segur que també ho ha pensat i no t'ho ha dit, perquè és molt
formal. Sí que li he dit. O sigui, venir aquí és fantàstic, però me'n vaig amb un ego, vamos.
Però ells els... La classe també els hi vas fer, ells.
Sí,
el Joan potser
no.
A mi no.
A mi sí, si ho he dit ara.
D'acord.
Vale, deixa'm fer-te una pregunta, perquè jo crec que...
Ai,
si ets sincer, jo crec que sabria la resposta. Tu ets una persona positiva?
No gaire.
Doncs escolta que n'aprendrem junts, això. Saps que jo tampoc gaire.
Sí, escoltem a...
A la Vilallonga.
Els que dominen, sí.
Bueno... Què era la pregunta? No me'n recordo. Ah, sí, de la imatge. Que ens pensem sempre que hi ha un estereotip, però al final jo sempre dic, la imatge que donem, o sigui, la tenir presència té a veure amb quina imatge vull donar. Si tu tens clar que la imatge que vols donar és una imatge cool, desenfadada, tal, estàs perfecta. Pues ja està, ja, és coherent. És que ja és coherent. És que la coherència té a veure amb què vull jo. I si el que jo vull, ho estic donant.
Val.
Jo vull donar una imatge de senyora guapa. Pues mira, ho lograu.
Dèiem que un dels teus, una de les teves grans passions, la teva gran passió, de fet, és comunicar, eh?
Sí.
Quan te n'adones que la teva gran passió és comunicar?
Pues mira, és molt graciós perquè, de fet, jo volia ser actriu. Jo he estudiat d'actriu. O sigui, jo soc actriu. Vamos a ponerlo bien.
Sí.
Vaig estudiar. No em vaig poder dedicar per diverses coses a la vida i vaig començar amb aquesta part més d'imatge, tal. I jo no feia ni ponències ni conferències. Jo em dedicava només a ajudar les persones a tenir una millor imatge. I un dia una senyora, coach de professional, una cosa així, em va demanar què t'agrada fer? I jo li vaig dir parlar. I se't dona bé? Diu, jo crec que sí. I t'agrada compartir-ho? Sí. Diu, pues això és el teu talent. Oblida't de la resta i ves cap aquí. I mira, i és el que he fet. Vaig començar a fer ponències, formacions, i ara al teatre.
El món de la comunicació, en general, és positivista?
És que depèn.
Pot ser-ho? Clar, és que cada dia, ara d'aquí mitja hora aproximadament, anirem cap a serveis informatius...
Ah, vale, parles d'aquesta comunicació.
Clar, no, I ens diran, no. Clar, ens diran que si Ucraïna, que si la inflació, que si les crisis, que si els migrants, etcètera. Com podem ser positius en un món així?
Bueno, és que hi ha coses positives que passen. Ara te voy a explicar un secreto.
Va.
Jo fa uns anys vaig pensar que justament durant la pandèmia que només ens donaven les males notícies. I hi ha moltes coses bones que passen. De fet, hi ha molts portals online i pàgines web i tot que et donen les notícies bones que hi ha, que n'hi ha moltes.
Sí.
I llavors jo, il·lusa de mi, vaig dir, hem de fer un programa de notícies positives. I vaig... el vaig fer, el vaig crear, vaig fer un dossier, el vaig presentar a totes les teles i tothom em va dir que no. Però potser també era un programa mal construït, és molt probable. Però sobretot la resposta, no, o sigui, jo assumeixo que la meva feina no és la comunicació com vosaltres, la meva feina és la comunicació personal. Però sí que és veritat que la resposta que em deien és les notícies positives no enganxen perquè no tenen morbo. I abans vaig començar a investigar.
Ah, t'anava a dir, clar, vende lo malo.
Claro, vendre malo, per què? Perquè el nostre cervell es posa en marxa, es posa en verd, amb les males notícies i les males experiències. Segons el psicòleg Rick Hanson, i ara meu la xula, el nostre... el nostre cervell és com el velcro per les experiències negatives i el teflon per les positives. Per això, quan et passen moltes coses durant el dia, què explicaràs quan arribis a casa?
Els dolents, sempre.
Exacte. Però t'han passat coses bones. El problema és que no s'han quedat enganxades. El bo d'això és que gràcies a això hem sobrevivido, no em surt en català, sobreviscut. Exacte. Com a espècie. Perquè com es posen alerta amb el perill, pues et poses en marxa. El problema és que ja estem en un moment on ja no hi ha dinosaurios ni coses que ens mengin, hauríem de poder equilibrar amb la part positiva. Però això necessita una feina.
Clar, això passa a la inversa, eh? Vull dir, això practiqueu-ho a casa. Allò tan típic d'arribar a casa i tinc una notícia bona i una dolenta. Quina t'explico primer? Sempre és la dolenta.
Però és que això ja seria bo. Tinc una notícia bona i una notícia dolenta. Sí, normalment, sí, sí. Arribar a casa és... Què tal el dia? Fatal.
Horrible.
Clar, llavors és... Dic una cosa dolenta, però intenteu compensar amb una bona. Escolta, doncs mira, se m'ha endut el cotxe a la grua, però mira, m'he trobat el David Balaguer i, hòstia, molt guai, saps?
Trobar-se el David Balaguer sempre és guai.
Sempre és guai.
Parlem de la fórmula?
Parlem de la fórmula, per favor.
Empezamos. Bienvenidos y bienvenidos a la fórmula. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a nuestro patrocinador, los laboratorios Be Positive. Es como, no sabes lo que me ha pasado. Que he ido a por el pan y se me ha colado una vieja. ¿Qué dices? Sí, hija de puta. Porque si te vuelves excesivamente racional, te puedes transformar en un robot. Pero no en un Terminator, ¿no? En una Rumba. La positividad no es ver la vida de color de rosa, no. Es aceptar y entender toda la paleta de colores, incluso el marrón. Nosotros no decidimos si somos negativos, pesimistas, optimistas, esto viene de serie. Pero tú puedes decidir ser positivo. Que te soluciona el tema de la comida, la cena. Mira, karaoke a tomar por saco. Víctor, ¿qué te ha pasado de malo hoy, Víctor? No, siempre es culpa del otro, es culpa del otro, es culpa del otro. Todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con ellos. Que solo queda un lince ibérico, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabéis? La vida es mucho más fácil de lo que parece. Pero te lo tienes que currar un poquito. ¿Queréis que os diga lo que significa esto? Lo que significa de verdad, la única fórmula que existe, esto, es...
Esto es, i si voleu saber, d'anar a veure la fórmula al Teatre Condal el dia 6...
7.
I 7.
I 14.
I 14 de febrer. El 14 és un bon dia, eh?
Ah, clar, és que és per tota la gent que no té res més a fer. O per totes les persones que sou més de Sant Jordi.
Vale, també. Com deia, la fórmula, aquest és el títol que dona nom a un show que s'estrenarà en pocs dies al Teatre Condal de Barcelona, on tu n'és la principal protagonista. Sí. Nervis o no?
Histèrica.
Sí?
Sí, home, molt, clar.
És el gossanillo aquell, eh?
Escoltar-me i ja estic sudant com un pollo.
Però el gossanillo també posa, no?
Sí, clar, és aquesta adrenalina xula d'estar allà a l'escenari sola durant una hora i quart explicant coses a través d'una història, que és una mica la diferència d'una ponència. Uh-huh. Una ponència vas i dones una versió. Aquí realment és la història d'aquesta senyora, que al final és una senyora que ha de fer una ponència i que no la fa.
Clar, això t'anava a preguntar, eh? Ben bé, la fórmula que és una ponència, una obra de teatre, un monòleg, tot junt...
És una mica de tot. És una mica de tot. La idea és que jo volia fer... Que jo sóc ponent, sóc ponent, però estic allà, però tampoc sóc actriu, o sigui, és una mica... I he agafat una miqueta del que m'agrada dels dos i vaig crear aquest text amb la Mònica d'Arbonens, que és la coautora. Uh-huh. O sigui, vam estar currant una miqueta els gags i tot això, i ala, i ha sortit. Al final, el que és interessant és que rius molt de... Com si fos un stand-up normal, però reflexiones. Surts, i jo me'n recordo que quan ho he fet un parell de vegades, m'he trobat a la gent i em diuen, ostres, Andrea, ja no sé si sóc positiu, si sóc pessimista, si sóc negatiu, o gent que em diu, tia, sóc pessimista, m'he donat compte, i no passa nada, de tot se cura uno. I això està guai.
Tendim a donar la culpa a les coses que ens passen, abans m'ho deies, però també ho hem vist molt clar en aquest tràiler de l'obra, a l'altra gent, eh?
A la gent, al karma, al govern, al no sé què, però al final jo sempre penso, sí, hi ha una part de culpa, segurament, dels altres que ens posen en aquestes situacions, però la meva àvia sempre deia, dos no se peleen si uno no quiere.
Mm-hmm. Això és veritat.
I llavors crec que hi ha una part de responsabilitat nostra que per el nostre ego o per el que sigui no volem veure mai.
L'autoresponsabilitat també ens porta a aquest positivisme?
Totalment. El fet de qüestionar-se cada dia què és el que jo he fet per sentir-me millor i de dir, ostres, no he fet res, bueno, pues mira, xungo. O sí, he fet, ens ajuda justament a avançar. Avançar en situacions que a vegades són molt dures. Mm-hmm. Fixeu-vos una cosa. Si jo us demanés quines són les persones més positives que coneixeu, segur que són gent que els hi han passat coses molt greus.
Sí.
Exacte. I les nosaltres, que no ens passa res de greu, ens estem queixant de merdes. Està clar. Sí, sí,
sí. Parlant de merdes.
Vinga, i otras i positivitat i altres merdes.
M'expliques això, sisplau?
Això, pobre Andreu.
Perquè, clar, el títol de l'obra és La fórmula positivitat i altres merdes.
Clar, perquè només amb la positivitat no hi ha prou. Tu no pots ser només positiu, hi ha una mica de tot. I llavors, a la fórmula explico moltes altres merdes que són útils o no, però que fan riure.
Per què és bàsic usar l'humor per explicar-ho tot això?
No sé, jo crec que amb la meva faceta de formadora dins de les empreses, on la gent és molt infeliç, jo us podria fer un rànquing de quines són les empreses més infelices d'aquest país, però no ho faré, per si no em contracten. Crec que... Ui, ostres, i ara quina era la pregunta? Exacte. Que la formació que jo faig, quan la gent riu, l'aprèn molt millor. Si tu la dones molt sèria, dona la sensació que estàs donant lliçons i acusant a les persones que no fan les coses bé. Quan tu utilitzes l'humor, t'hi fiques, el missatge entra molt millor, molt més fàcil. És al·lucinant.
Ara em permetràs la pollita, però segur que hi és algú a casa pensant, vale, jo ho compro tot això, però quina diferència hi ha entre el que m'està explicant l'Andrea i un llibre d'autoajuda?
Perquè rius més i sóc més guapa. Perquè tu passaràs millor. Surt una mica, fes teatre.
I punto.
Exacte.
Però molt.
I després t'agafes una canyita con tus amigos i comentes, vull dir... L'autoajuda és molt solitària.
És bo agafar-se la vida amb humor?
Sí, 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 és millor agafar-se la vida amb humor perquè ens passen moltes coses, millor riure.
Sí, sí,
sí. De veritat, és que és veritat. Et passa una cosa... Mira, fixa't la diferència, no sé, caus a terra, no? I no et fas molt mal. Però si tu t'aixeques així, te quedaràs enfadat tota la tarda. Si tu t'aixeques rient, dient, el ridícul que he fet, i fins i tot trobes algun còmplice que també riu amb tu, ostres, ja està, se t'ha passat el mal.
Per cert, que parlant d'enfotre's de coses, en aquest show el que també critiques o te n'enfots una mica és del tema de les ponències.
Clar, perquè com soc ponent, que som, a vegades som una mica ridículs els ponents, eh?
Sí, per què?
Bueno, perquè entrem allà en plan, oh, us vull explicar com tens que vivir la vida. Inútiles.
Amb un somriure, no?
Sí, clar, bueno, pringaos, vinga, va, us vull explicar. I llavors em fa molta gràcia aquests powerpoints insufribles, horrorosos, on et diuen coses, tu estàs allà mirant i et posen 80 bullet points que es diuen. Jo sóc de l'equip de muerte al PowerPoint forever, vull dir, no entreu mai en una ponència que us en posin un PowerPoint. Si posen un PowerPoint, així, marxeu.
Ni així,
bueno, per això, muerte. I el pitjor, al final dels ponents, a vegades diu, bueno, i ara que he acabat, perquè us en recordeu, tontets meus, d'allò que us ho he dit, us haré un resumen. És com, vinga, va, adéu. Però
grande.
Això ho fem... Ai, jo ja no ho faig, però ho he fet.
Està clar que la fórmula científica per aconseguir la positivitat no existeix, no és exacte per tothom, entenc.
Els laboratoris B-Positive, que són els que patrocinen la meva ponència, tenen aquesta fórmula P igual a MC al quadrado.
És exactament igual per tothom?
Sí, sí. P igual a MC al quadrado, aquesta funciona per tothom.
No, l'expliques en el show.
Home, clar.
Punto.
Això se llama hype, no?
Sí,
sí.
Ara.
Hype.
Estàs al 7. Dale, amb el 6. Estàs al 7. I el 14 de febrer al Teatre Condal de Barcelona?
Sí.
I després què?
No ho sé, la vida dirà, ja ho veurem.
Uau.
Sí, exacte.
A l'aventura, eh?
A l'aventura. Sí, sí, jo, bueno, tinc ganes de fer-ho a tot arreu. I llavors, si tots els ajuntaments m'esteu escoltant ara mateix, podeu contractar l'espectacle.
I tant, sí, per què no? Algun projecte més entre mans o no?
De moment no. Jo crec que amb això ja en tinc prou. Sí, sí, això, la meva feina i... Bueno, m'estic fent la cuina, però no sé si això apunta com a projecte.
No, però em dóna la sensació que, a part de ser una persona positiva, ets una persona que no pares de fer coses.
Sí.
Una cosa porta l'altra?
No sé, perquè a vegades quan vas com a pollo sin cabeza és dolent, també. Vull dir, jo crec que està bé tenir projectes, però tenir projectes amb foco i amb una mica de freno, perquè només fer et fa perdre una miqueta al nord. I moltes vegades, i m'ha passat a la meva vida, de fet ho explico a les ponències, moltes vegades quan tu intentes coses no et funcionen, i en comptes de parar i pensar què no ha funcionat i aprendre dels fracassos, que són molt bons, posar-te una altra cosa, i acabes amb una depre de nassos.
Ets procrastinadora?
No. Va. No. No.
Val. Clar.
Tengo muchas cosas malas, pero aquesta no.
Jo sóc molt,
Els meus fills són. Maldita sea.
Haz lo público.
Sí, sí, sí. Niños. Bueno, niños. 27 i 20 anys, ja, niños, sí, nada.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La Núria ens ho recordava, que pel que et coneix molta gent és per la teva etapa Operació Triunfo.
Ai, m'encanta. OT és el millor que m'ha passat a la vida.
Què et va donar, això?
No sé, vaig conèixer gent meravellosa. D'entrada, jo, i tu, ja ho sabeu, jo sóc molt fan del format OT. O sigui, jo ja era fan de Bisbal, jo vaig anar als concerts, vull dir, OT per mi forever. No el porto tatuat de Milagro. I em va portar la possibilitat d'estar en un format que jo era fan. O sigui, los sueños se cumplen. És que és veritat. Jo me'n recordo entrar el primer dia a l'acadèmia i és com... Estava més nerviosa jo que... Ai! Exacte. I després em va ajudar molt a visibilitzar aquesta part de comunicació, d'autoconsciència de la comunicació, de la importància de parlar bé, de saber qui és el teu interlocutor, d'una miqueta saber què vull en la vida perquè els feedbacks dels altres no t'afectin tant. Perquè, clar, si tu no saps què vols, quan una persona et diu, ui, has estat massa sèrio, t'ho prens malament, però si tu dius, no, és que és el que volia, bueno, vale. O sigui, tenir consciència del que vull, com vull comunicar, i què vull transmetre amb la meva imatge, amb la meva comunicació, és superimportant per tenir definida pues una carrera. I això em va agradar molt perquè no només va arribar a aquests nanos d'OT, bueno, que no m'ho fa treure cas, no? Però vull dir que la idea era això, però sinó que va arribar també a una generació molt jove. I em fa molta il·lusió... Jo no sé en què hablo, parece que gallega ja. Em feia molta il·lusió en aquella època trobar-me gent molt jove pel carrer que em digués, ostres, Andrea, mira, em sento molt millor, mira, he canviat la postura corporal i això fa que jo a classe em senti millor. Mira, Andrea, he après a menjar espaguetis gràcies a tu. Que la meva classe més vista és la classe de protocol a la taula. Atenció. I això em va agradar molt. I després, evidentment, aquesta part de mini-visibilitat... Perquè, clar, jo donava només una classe a la setmana. Que, sempre va bé. Sí, sí. Per augmentar los precios.
Ara faré un joc d'aquells que a mi m'agraden.
Ai.
I l'hauré de fer perquè, si no, no funciona. Tres preguntes, tres respostes molt ràpides.
Vinga, va.
Tornaries a participar, OT?
Sí, sí, sí.
T'han trucat?
No.
Això vol dir que no tornarà?
Això no ho sé.
No m'ha funcionat.
No, perquè no ho sé, de veritat.
Val.
Si això pigués, ja l'hauria cagat. Ja tindria una trucada de la Noemí Galera, en plan, ja l'has cagat!
Què?
Sensacional.
Brutal,
tu saps que l'Andrea, ara ho explico això, ve a fer una classe,
sí.
Són dues classes, sí. Allà radiofònics, quan fem el màster que vosaltres heu fet, la Noemí. Uh-huh. I llavors allà, o sigui, passa una cosa que és molt bèstia, que sembla màgia. Sembla màgia perquè l'Andrea agafa, fa una sessió, veu els alumnes es presenten, n'hi ha 16... No són pocs.
Clar.
I llavors ella després ve un altre dia i col·loca uns pòstits a la paret amb tres paraules.
Amb tres adjectius.
Per exemple, tres adjectius, correcte. Mm-hmm. Per exemple...
Seguretat, amabilitat i sinceritat.
Correcte.
Val.
I llavors els alumnes han d'intentar endevinar qui és qui. Qui
Bona.
És qui, qui és qui.
Bona.
De la primera impressió, del cos,
sí, exacte.
De la imatge i de la veu.
Ai, és bestial perquè...
Quan dius que fas aquestes classes?
És bestial perquè, clar, hi ha gent que tu ho veus de seguida,
sí, sí. Doncs
aquesta és Núria Ros.
Sí.
Ho veus claríssim.
Borde... No? Jo quan vaig veure Borde vaig dir, aquesta és la meva.
Aquesta, ara.
I d'altres no acabes de saber qui són. Mm-hmm. Però llavors, clar...
És perquè allà... no tenen definit. Llavors, la feina és definir què vols.
I allà hi ha una sinceritat, també, perquè allà recordo sempre la gran paraula pusilànime, que sempre li recordo a l'Andrea perquè li va posar
un
tio pusilànime. Pusilànime. I què passa?
És que ha passat una cosa màgica. L'Andreu, el productor del programa, m'ha passat per WhatsApp els nostres pòstits, de quan l'Andrea ens va fer la classe.
Ai, quina vergonya.
Sí. Bueno, tete, Andrea. A veure si identifiqueu qui és qui. Jo, com sóc una persona positiva, no hagués posat Bordé en la vida.
Però?
Però per això vaig canviar i vaig posar presència... eficiència i seguretat.
Sí, senyora.
Núria Ros.
Compro absolutament.
Exacte. I Andreu, jovialitat, dinamisme i proximitat.
També ho compro absolutament.
Que guai. És que agafo bien treball.
Sí. Clar, això em porta a pensar, Andrea, si estem fora de temps, però no ho sabeu prou,
Estic encantada, però, pobra David. Et tocava
a
tu, ara?
Sí, li tocava a mi. Farem més cura, això, David.
És igual, no passa res.
David, et convido a l'espectacle.
Ara. Ai, gràcies.
Ara. Això em porta a pensar si a vegades estem massa entestats en vendre la nostra pròpia imatge i en vendre la imatge amb la percepció que nosaltres volem que tinguin, que no és la nostra.
Exacte, totalment. I això causa molta frustració i molt trauma. Perquè moltes vegades tu vols transmetre una cosa que els teus pares no t'han donat. I no hi pots
fer res.
I com
més ho intentes, pitjor.
És com la gent baixeta. Vale?
T'ho dic perquè m'ha passat... Clar, és que l'Andrea té això. Que ve aquí i sense voler-ho, poder si que ho vol, comences a treure els teus draps bruts. A mi això m'ha passat quan he intentat lligar.
Ai!
Que vull vendre la millor imatge de mi mateix. Jo sempre dic que jo faig ràdio perquè sóc hiper-mega-ultra-tímid.
Ah, sí?
Molt. Vale. Però molt tímid. Aleshores, què faig? Em poso el traje de... Vamos a darlo todo.
Exacto.
Què passa normalment? Que em surt malament.
Claro, perquè no ets
tu. Jo dic que sóc el Woody Allen de les cites.
Has de fer un show, eh? Has de fer un show.
Però és que possiblement si tu fossis un Woody Allen, si tu ets un Woody Allen i tu transmets això a la gent, hi haurà tot un perfil, no, de persones que se sentiran atretes per tu.
L'error està en intentar fer una cosa que no et representa.
Exacte.
I llavors, clar, aquí estàs enganyant, al final. O sigui, una cosa és que tu vulguis millorar certs aspectes que tu ja tens, clar. I l'altra cosa és construir una imatge que no té res a veure amb tu. Si tu ets tímid, ets tímid.
I pues, punt.
I juguem amb això. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és accepta el que veus, no? I estima qui ets.
Bona.
I això ha de veure una mica... Mires al mirall i és com, bueno, potser no m'agrado, però ho accepto. Això és el que hi ha. Vale? Llavors tinc una... Tu tens cara de bona persona, per exemple.
Mira que bé.
Sí, li veus, no? Tu el veus i dius, és bona persona. Potser sí. No, però sembla. Llavors això és una cosa bona.
I el tema aquell, Andrea, que tu fent aquesta classe que jo he citat...
Sí.
Pots aconseguir que hi hagin certs canvis en les persones.
Bueno, justament atreus, entre cometes, uns traumes que dius, bueno, és que hi ha gent que em diu, no, és que jo vull això, bueno, això no ho aconseguiràs mai. O sigui, oblida-te'n, ja està, fora, una cosa menys. I a vegades és que jo em sento molt insegura ja, però no ho sembles. Ah, bueno, doncs ja està. I llavors és deixar d'intentar o de lluitar contra coses que no existeixen. Això sempre els dic, és una mica la diferència entre el que tu has dit molt bé, el que tu creus que transmets i la realitat. Tu quan veus un vídeo teu, no, o sense la teva veu, que la gent diu, ai, quin horror, no sé, és la veritat. O sigui, no és el que tu creus. La veritat és aquest vídeo horrorós, que tu creus horrorós, perquè no es correspon al que tu ets. Però és el que nosaltres sentim i veiem.
Clar, això és una mica el que em deies ara. Tu tens cara de bona persona. Jo pensava, sí, però ser bona persona no ven.
Bueno, no ho saps. Depèn a qui vols vendre. Clar. És que quins són els teus objectius. Llavors aquí val la pena canviar...
Jo t'ho diré fora de mica.
Estava pensant el mateix. Que dime, querido amigo.
A la classe aquesta...
Una mica hem convertit Andrea Vilallonga en
autoajuda.
Autoajuda, sí.
La nostra... Com es deia? La Francis, Elena Francis.
No, jo no soc psicòloga, eh?
Una mica de teràpia, però és veritat que jo crec que si tu arribes a fer la classe aquella, estic convençut que amb la presentació l'Andrea la paraula tímid la col·loca. Segur.
Sí.
Estic plenament convençut. És que ella ho veu, no sé com ho fa.
Bueno, molts anys de feina.
I a mi em va dir, vols...
Molt de treball, eh?
Recordo la primera vegada que em va dir, vols que t'ho faci a tu? I jo li vaig dir, no. Passes l'altre, tu. No vols.
Feia por, eh?
Exacte.
Oh.
Hi ha gent que vol viure en la ignorància, que és que te diga.
Totalment.
Expert en comunicació, positivitat. Avui ens ha vingut a presentar la Caravana al seu nou espectacle, La Fórmula. Aneu-la a veure, que val molt la pena, de veritat. Que estarà en cartell al Teatre Condal el 7 i el 14 de febrer.
Exacte.
Andrea, ha estat un plaer, de veritat.
No, de veritat, m'ho he passat pipa. Gràcies.
Que vagi molt bé, t'ho diré com un tímid. Gràcies, adéu.
Ràdio Estel. presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Luesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Clar, què he de fer jo ara? No et diré bona tarda, ja t'ho he dit abans.
Ara ja, i què hem de fer ara, després d'això que hem tingut?
Mira, espera, Nina, bona tarda de nou, eh?
Bona tarda de nou.
Tu ets positiva o no?
Depèn del dia, depèn de com agafis.
Veus?
Sí,
ho hem de ser sempre,
sí.
Com deia l'Andrea.
Ho intentarem, ho intentarem.
Va, que ens queden molts pocs minuts. De què ens parles avui?
Mira, avui volia parlar del fred.
Oh,
del fred, perquè aquí ha passat una cosa... Soc molt pesat amb aquest tema. Podria ser que algú recentment m'hagi escoltat parlar d'aquest tema. Però és que estic obsessionat, perquè aquí ha passat una cosa molt greu, segons el meu punt de vista.
Ai.
Hi ha persones aquí en aquesta taula, tu no, perquè avui fas 37 anys, però hi ha persones en aquesta taula que tenen menys de 30 anys,
sí.
I és molt fort perquè l'altre dia vaig llegir que es veu que no feia tan fred des de feia més de 30 anys, des de feia 30 anys, concretament.
Ho estàs dient de veritat.
A Barcelona, parlo
de
Barcelona.
Però si Barcelona va al 2000 i poc, o 2000, va nevar...
És igual, però va fer més fred,
sí.
Clar, aquest dia perquè no va nevar, però va fer més fred. O sigui, feia 30 anys que no feia tan fred. Per tant, això
que
vol
fort.
Dir que hi ha una sèrie de generacions, Nina Agustí,
que fort.
Núria Ros, la Maria José, que està aquí fent uns vídeos,
sí.
Que mai havien viscut el fred que ha fet. I llavors, en el cas meu, per exemple, que jo quan va passar això era un tio de 16 anys, evidentment no ho recordes, se t'ha difuminat el record, i jo estic, francament, molt ofès i molt dolgut i molt contrariat amb el fred, perquè jo l'havia defensat, l'havia defensat moltes...
Jo soc molt defensor del fred, eh?
Jo era molt defensor fins aquests dies. Fins aquests dies.
N'ha fet molt, eh? N'està fent molt.
És que què és això?
Sí.
Què és això?
Jo soc molt defensor, també és veritat, que fins que et poses la calefacció a casa i la calefacció no serveix absolutament per res.
És que veus, ja van sorgint els temes.
També et dic, aquí a Barcelona esteu molt bé, perquè tu te'n vas a Banyoles i et congeles. Ets David Cubito.
Veus, van sorgint els temes. Saps què passa? En el meu cas passa que jo sóc una persona que he viscut tota la vida a Barcelona. Sóc una rata de ciutat. I llavors, clar, no he pogut detectar aquest fred a altres llocs. Bé, sí, hi havia una època quan anava el divendres als exteriors amb l'Espartac,
sí.
Hi havia anat a algun lloc que tela. Però llavors passa això, que el fred jo sempre l'he defensat per sobre de la calor. Sempre.
Sempre.
Saps els clàssics debats que hi ha...
Jo llavors no el suporto,
No el suporto. Aquells debats en una sobretaula, quan s'esgoten els temes i surt el clàssic debat de fred o calor, jo sempre he defensat el fred.
Sí,
i, per tant, ara li dic, per què m'ho fas, això? Jo que t'he defensat tantes i tantes vegades.
T'ha ofès, el fred, eh?
M'ha ofès molt. Estic molt decebut amb el fred.
Ho és molt seriós, això.
No, és que és veritat, estic totalment decebut. Per què? Perquè jo l'havia defensat molt i veig que, en realitat, és... Saps el clàssic, allò que passa normalment? De vegades hi ha, en una escala de veïns, posem, una escala de veïns, un bloc de pisos, hi ha hagut un assassinat. Hi ha hagut un assassinat.
Ui,
oh,
com
sí. No, és un tema delicat, hi ha hagut un assassinat. I llavors et comuniquen qui és l'assassí. I dius, aquest tio és l'assassí?
Però si sempre saludava.
Però si era... però si és una...
Això ho diuen totes les teles del món.
Doncs això és el que passa amb el fred.
Això és el que t'ha fet el fred.
Això és el que m'ha fet el fred. Jo pensava que era una excel·lent persona, podríem dir, fins i tot.
Un excel·lent company de viatges.
Un excel·lent company de viatges. I he descobert que no. I això saps per què és? Perquè fins ara no el coneixíem.
Bona.
Clar, si tu vius 30 anys sense fred...
Tu iràs.
Et penses que el fred és allò que està fent aquests hiverns que hem tingut?
Sí, sí, sí.
I no. El fred és això que hem viscut aquests dies. Llavors, clar, què passa? Aquí passa una cosa molt interessant també, que és que en aquesta pugna amb la calor... És interessant veure que, clar, la calor poden ser perfectament 90 dies. Perfectament.
I més, també. Sí. Per mi la calor comença a l'abril. O sigui, vés-te fent la idea.
Tampoc que et passis.
No, vés-te fent la idea.
Més de juny, a finals de principis de juny, mitjans de juny, comença a fer caloreta. I llavors pot ser que duri fins l'octubre, però la xafogó aquella que no pot suportar.
Correcte.
Per tant, estem parlant de més de 90 dies. 100 dies de calor. El fred, en canvi, sabem que aquesta situació serà una situació de 15 dies. És a dir,
sí, no és tan... mala i l'altra...
Exacte. Llavors, el fred no és tant torracollons com la calor.
Correcte.
I, per tant, 100%. Ho pots aguantar molt més.
T'imagines això, 4 mesos?
No.
Doncs és que és aquest el tema.
Una borrada.
És que és aquest el tema. Llavors, si tu, per exemple, tens migranya 20 dies a l'any i mal de panxa 100 dies a l'any, què suportaràs menys? El mal de panxa. Perquè el tens 100 dies.
Clar.
Per tant, aquesta migranya que dura 20 dies, mira, jo, sincerament, la puc suportar, però realment és molt dur perquè, escolta, tu parlaves d'una cosa fa un moment, del moment horrorós en el qual tu col·loques la calefacció de casa i allò no...
I serveix de poc.
I llavors es passa per una sèrie de moments que jo tenia oblidats i que són molt durs, que és, per exemple, el moment de posar-te el pijama.
Oh!
Ai, sí.
Oh.
Ja has trobat el moment, eh?
Insuportable.
Ja els anem trobant.
Ai.
El moment de posar-te el pijama és un moment que aniries demorant i demorant. I... Moltes vegades et fotries al llit vestit.
Compro.
Sí. Amb els texans, tot, perquè, clar...
Compro.
És que no... Despullar-se quan fa fred és horrorós.
Ja et diré una cosa.
La tremolor. Una tremolor... Que a ulls dels altres és ridícula, no? Què anaves a dir?
No te la diré.
Sí, digue-ho.
Te la diré que normalment... Ara no sé, és que no sé per què explico jo les meves intimitats en antena.
Però avui estàs així.
Però avui estic així.
Sí.
Normalment jo dormo sense pijama. Fa molts anys.
Home, aquest fred també.
Però sempre, a l'hivern?
Sempre. Ahir em vaig posar pijama.
Clar. Vas patir, normal.
És que ahir feia molt fred, eh?
Sí.
I què, i el moment de desvestir-se i posar-se el pijama...
És horrible.
Com el recordes? És horrible.
Has de posar el pijama a l'estufa.
Sí.
Una estufeta.
Ai,
sí, molt bona sensació. O amb el secador del cabell, també.
Això també ho he fet. Posar la roba, mentre em dutxo, a sobre el radiador...
Llavors és glòria.
Controlant.
Bueno, clar.
Què passa? Que això era un moment que fa... 30 anys, això que dèiem, fa 30 anys que no vivíem un hivern com aquest, i llavors, clar, s'accentua aquesta sensació. Després també hi ha un altre moment terrorífic, que és el moment d'entrar a la dutxa. Un altre.
I el de sortir, el de sortir.
No hi sortiries d'allà dins, perquè, clar, allà un cop ets dins amb l'aigua calenta i tot, és
molt... Ahir parlàvem de si ens dutxàvem amb l'aigua bullint o no, eh?
Que no va bé, diuen, David?
Quan no va bé.
Fred, amb aigua calenta, no.
Ah, no, què has de fer, llavors?
Tèbia.
Sí, sí. Clar, però és que ens volen matar, David.
No, jo em dutxo amb aigua bullint.
Ens volen matar, després també el moment de sortir del llit.
Jo és el que t'anava a dir, al matí, no? Moltíssim, està molt calentona allà dintre, i haver de sortir.
Sí.
Veieu, és que després també una altra cosa que a mi em molesta molt, que és quan vas caminant pel carrer i aquest airet fresquet sostingut que et va picant contra el front... Que és
fa
com
mal
si,
de cap, eh?
Sí, que és com si t'estigués fent malbé el crani.
Sí.
Dius, o sigui, se m'està foradant el crani directament.
Compro.
Són totes aquestes sensacions que fins ara no havíem viscut. Per exemple, ara us ensenyaré... Això, clar, l'espectador no ho veu. Ai, l'espectador l'oient no ho veu. Però mireu les mans.
Clar.
Veieu aquestes ferides...
Sí, les
talla la pell.
Aquestes ferides me les ha proporcionat el fred. I llavors jo faig la metàfora i li deia l'altre dia... Oh,
mira, l'estudi tot.
Sí. Li deia l'altre dia a una amiga meva, dius que, clar, a la pell es perceben les ferides. Però aquestes ferides també les tinc a l'estat d'ànim, a la paciència, clar,
sí.
Perquè el fred m'està ferint per complet.
Evidentment.
És terrible. Però llavors què passa? Una cosa que la Núria ha comentat breument al principi i que ara... Ens centrarem en això i en la seva... Avui l'encàrrec el fa la Núria Ros. Anem a consolar-nos. Consolar-se amb el mal aliè sempre és meravellós.
Meravellós, eh?
És meravellós, sí, perquè aquí la situació...
Una mica mala persona, també.
Sí, una mica de mala persona, però aquí la situació és la que tenim, però altres llocs del món estan patint fredurades molt més bèsties que aquesta que estem patint aquí.
La Xina, per exemple.
Per exemple. Llavors, anem a saber quins són aquests llocs on en aquests moments el fred és superior al que tenim aquí.
Som-hi.
L'encàrrec.
Núria Ros, va, amb l'encàrrec.
Avui comencem, ja directes, amb els tres territoris on més fred fa de tot Catalunya. Va. De menys a més.
Vinc. De menys a més, eh?
De menys a més. Sí. A més, més, volíem dir. La posició número 3 us he de dir que ha estat una posició difícil de donar, perquè gairebé totes les poblacions del nord de Catalunya, és a dir, del Pirineu tirant cap a la Vall d'Aran, han superat, atenció, David Balaguer, els menys 6 sota 0.
Ui.
És a dir, que no acabes la frase que ja t'has congelat.
Uau.
Però sí que és veritat que on veiem un canvi més radical de temperatures d'aquests dies és el poble de Busot, de la província de Lleida,
sí,
que ahir estaven a gairebé un grau i han arribat a mitjanit als menys 7,4 graus.
No, quin fred.
Com per sortir al carrer, eh? Poc se'n parla.
Això vol dir que hi ha un que encara més fred.
Sí, t'imagines que tens el lavabo fora de casa?
Aquest és el número 3. Ui,
no surt.
Jo m'ho faig a sobre. No.
Sí. Clar, a sobre i és el més calentó.
Aquesta l'hem dit abans, però també, quan a mitjanit t'entren ganes d'anar a fer pipí.
Clar.
Ui.
Hosti, és horrorós.
Per tant, tenim clar el número 3, sí, però és que hi ha dos, val?
Ui.
I trobem ni més ni menys que Portainé. No és gens d'estranyar, no?, si tenim en compte que les seves temperatures no solen superar els 7 graus sota zero.
Sí.
Tot el contrari, per exemple, que avui a les 12 del migdia estaven a menys 8 graus.
A les 12 del migdia?
A les 12 del migdia.
Oh.
I a la nit, aquesta nit passada, han assolit els menys 10. Res, no, una cosa molt normal.
Veus?
I per acabar amb el rànquing de Catalunya, en el número 1 de pobles més freds, i per tant el guanyador, hi trobem la localitat de Cap de Baqueira, val? On les temperatures han caigut en picat aquests últims dies, assolint aquest matí a les 8, ben aviat, els menys 10,8 graus.
Uau.
I la ratxa que porta en tela, perquè no han superat cap dia els menys 5 graus. Per tant, hi deu haver confinament territorial allà.
Una hora d'espavilar-se, anar a treballar, sortir de casa, portar els nens a l'escola...
Mm. És estrany. És que has d'anar amb moltes capes, per suportar això.
Sí. És estrany que no hi surti d'As, que és la població més freda de Catalunya, diuen sempre, perquè és entre valls, i allò...
Pot ser que el meu anàlisi no hagi sigut tan acurat, també t'ho dic.
No, perquè aquests dies amb
aquests dies fa més fred a altres llocs, sí. Però Déu-n'hi-do.
I també tinc els territoris, si tenim temps, amb temperatures més baixes pel que fa a Espanya, però abans deixeu-me comentar-vos que aquest 2023, segons m'ha explicat l'André González, es compleixen 67 anys des de que es va batre el rècord de temperatura mínima a Espanya mai registrada.
Ai!
Val?
I quina era?
El 1956, el 2 de febrer, aniversari de Shakira i Piqué.
Mira!
A l'estany Gento, no sé com... Bueno, s'ha colat la Shakira.
Ara.
El Pirineu Lleidatà, val? Perquè us feu una idea. I atenció, van arribar... David Balaguer, els menys 32 graus sota zero.
No.
Menys 32 graus.
Això, però llavors com funciona? Surs al carrer i et comences a congelar?
I ets un...
Menys 32, és molt fort, eh?
Sincerament, t'has de trobar molt malament.
És que llavors et poses dins d'un congelador i tens calor.
T'has de trobar molt malament.
Sí. Jo crec que amb aquests graus et venen moltes ganes d'invadir un país, eh?
Sí.
Totalment.
Això li ha passat a Putin.
De no sortir... Hibernar, que és el que fan molts animals.
Sí.
Hibernar.
Clar.
Hibernar i passar-se mig any dormint.
Mira, farem una cosa. Pel que fa a Espanya, us deixo amb la posició número 3, que és Andalusia.
Sí?
Concretament, un punt que es troba a Radio Telescopio de Sierra Nevada, que es troba a 2.800 metres d'altitud i ha registrat una temperatura mitjana de 13,8 graus sota zero durant els últims dies.
I espera, Núria, que tenim un minut i hi ha el lloc més fred del planeta.
Sí, hem d'acabar així. Va, apuestas, vosaltres, que sou ràpids de pensar.
Mira, jo parlava de Rússia abans.
Correcte. Sí. Ja està. És un poble de Rússia que es diu Omiakon, no sé si ho he pronunciat bé, i que és considerat el més fred del planeta amb un rècord de, atenció, menys 67,8 graus.
No s'hi pot viure allà.
Visca!
No s'hi pot viure allà.
Segurament també és del poble amb menys població.
Exacte.
Em sento molt millor.
Sí, eh?
Sí.
Reconfortat.
No estem tan de vida.
El consol del mal alè.
David Balaguer, de seguida entrem en calor.
Ah, sí.
Parlant de futbol.
Tertúlia esportiva.
Parlant de futbol. Gràcies, va, fins ara.
Que vagi bé.